quina begut tindrà set tota la vida. Qui ho ha deixat ja no suporta el pas dels dies. Enganxa més que l'heroïna i és tan eficaç, tan eficaç.
Laura Saura, bon dia.
Què tal, Roger, com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, bé, contenta que estiguis aquí a casa meva, a la Javanesa.
Que és la Javanesa, que és la cocteleria del barri de les Corts, que teniu ja amb el David Canavent des de fa uns quants anys, que és la teva parella.
Sí.
Escolta'm, en condicions normals, tu i jo aquí potser ens hauríem demanat un còctel.
Sí.
Amb alcohol.
Bueno, clar, ens el podem demanar, però en el meu cas seria sense alcohol.
Com fa que no ho veus ara, Flora?
Crec que farà, al setembre farà 4 anys.
4 anys.
4 anys que vaig decidir deixar de beure alcohol.
Déu-n'hi-do, 4 anys.
Sí, 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 però si ho compares amb tot el temps que he estat bevent, igual no són tants anys.
En continues tenint ganes?
De tant en tant. Sobretot en situacions d'estrès. Amb l'alcohol. I també, quan surto de nit, també a vegades penso, hòstia, ara em fotria un whisky sour. però l'endemà, quan em llevo sense ressaca, dic, veus que bé? Que ja no bec.
Per què ho vas deixar? Per què vas deixar de beure?
A mi l'alcohol em va començar a sentar malament. Jo no era una persona ni que begués cada dia, ni que begués pels matins, no bevia sol a casa, si bevia de manera social, no he anat mai borratxa a la feina. Segurament no bevia més que les meves amigues, tampoc bevia més que la meva parella. I les borratxeres, de fet, les recordo molt divertides. Jo podia fotre'm 5 cubates sense despentinar-me, o sigui, no tinc records foscos de borratxera. Però tot i així, a mi l'alcohol em sentava molt malament. No en el moment de prendre'l, sinó a l'endemà. I després, els dies que venien després, fins que feia la següent ingesta d'alcohol. Que això és el que és difícil d'entendre, que tu pots beure només els caps de setmana i ser una persona addicta o tenir, ara es diu, un trastorn per l'ús de l'alcohol. Jo tenia molta ansietat i fins que al final ja vaig caure en una depressió bastant, bastant heavy. Ara ho sé, que és el que em passava, que és que a mi l'alcohol no em sentava bé i que quan no bevia jo estava en abstinència. Llavors, en el meu cas, els últims anys abans de demanar ajut per deixar de beure, bueno, jo anava molt psicòlegs, no?, buscant quina era la causa del meu mal, perquè en principi era una persona productiva, que feia esport, amb una parella que m'estimava, uns fills preciosos, o sigui, no tinc cap trauma. Però què em passava, no? Per què sentia aquell buit tan bèstia i aquella ansietat i aquelles poques ganes de viure?
Tenies com una abstinència?
Sí.
I unes ressaques horroroses després de beure.
Horroroses.
I aquesta abstinència et durava entre una borratxera i l'altra.
Exacte. I llavors, quan tornava a beure, deia, buah! Veus? Ara estic bé. O sigui, ara em sento bé. És com que només estava bé, al final ja només estava bé quan bevia. La resta dels dies estava feta una merda.
En quin moment vincules aquest malestar teu al consum d'alcohol? Perquè no va ser fàcil detectar que era això, no?
Bueno, jo al final vaig caure en una depressió profunda. Molt heavy. Intentava fer perons, podia passar 2 mesos sense beure, 3 mesos, però hi tornava. I jo ho deduïa, o sigui, jo veia que l'alcohol és el que a mi m'estava fent mal, o si més no m'ajudava en la meva salut mental. Però clar, com et dic, no? L'alcohol està per tot arreu, en l'entorn on jo em movia i em continuo movent es veu molt, la meva parella també bevia, tots bevia, per tant és molt difícil veure que el que realment està fent mal és l'alcohol. I més si tenim en compte que des dels mitjans de comunicació, quan es parla del tema de l'addicció, sovint només et mostren casos on la malaltia ja està en un estat molt avançat, no? Pues el senyor que es pren un perfumat a les 8 del matí a la barra d'un bar i parla sol, o la senyora que amaga les ampolles de licor dolç a casa i beu d'amagat, clar, jo no m'hi sentia identificada. Però, finalment, i de fet, és quan vaig entendre realment que jo era una persona addicta i que havia de deixar de beure per sempre, va ser quan me'n vaig adonar que això de l'addicció és molt més complex i que no té a veure ni amb freqüències ni en quantitats. Pots només beure els caps de setmana i que l'alcohol t'estigui produint molt mal.
Qui va ser la primera persona que et va dir «Flora, ets addicta, tens aquesta malaltia»?
Bueno, quan vaig demanar ajuda.
I quan vas demanar ajuda?
Fa quatre anys vaig demanar ajuda, però bueno, sí, amb terapeutes. La sort és que jo vaig poder aturar la meva malaltia en una fase inicial, tot i que ja et dic que estava molt malament jo. I llavors, bueno, em vaig posar en mans de professionals, però clar, la meva idea principal era, bueno, vull controlar-ho això de beure, o vull beure més, o vull que l'alcohol no em senti tan malament com em senta. Llavors ells és quan em van dir, no, o sigui, tu ets una persona addicta i has de deixar de beure per sempre.
No penso tornar a beure mai més, i així quan siguem vells recordarem el dia d'avui com la meva última ressaca.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, estem xerrant amb la Flora Saura, que aquest dimarts presenta TV3 un sense ficció, que porta el seu segell, que presenta i que a més hi és com a testimoni, que es diu No penso tornar a beure mai més, que a més és el títol de la cançó de Mishima, que és l'última ressaca, no? Però així comença la cançó. Clar, deu estar molt complicat, no? Amb una parella que té tantes cançons que parlen de l'alcohol. No sé si algunes s'han inspirat durant molts anys amb tu, o... Perquè, clar, penso en cançons de Mishima, el Quin ha begut, l'olor de la nit, l'última ressaca...
Sí, però no sé si t'has fixat que en aquest últim...
Posa't més gin de vi.
Ai, sí. Però bueno, perquè l'alcohol forma part de la nostra vida, evidentment, és part de la cultura. Però si et fixes, en l'últim disc sí que el David ha tret una cançó que es diu Gener Sobri, que justament parla d'aquest procés que he iniciat jo. I ell, en certa manera, també, perquè en el moment que jo prenc la decisió de deixar de beure, ell ha baixat moltíssim el seu consum d'alcohol i beu només en moments molt determinats, no?, excepcionals.
Arriba un matí que ja no vols desaparèixer, que has entrat per fi dins de la catedral. Arriba just quan començaves a creure que en el fons a tu tot era igual. Fa temps que vas perdre tot allò que estimaves, grans amors, vells amics, plantes i animals. Quantes vegades amb estúpids pretextos, excuses covardes, veritats laterals.
T'ha fet vergonya dir-ho públicament? Perquè això que estàs fent avui deu ser complicat per tu, segur.
Sí, no, bueno, saps que em fa vergonya que m'entrevistin. Això ja des de sempre. Però parlar del tema, no. No, si no hagués fet un documental que sortirà la setmana que ve al Sense Ficció, en prime time. Crec que d'uns anys ençà sí que hem normalitzat, no?, ja les malalties mentals, l'ansietat, la depressió, i sincerament crec que ara és el moment de fer-ho amb l'addicció. Bueno, realment penso que és una malaltia que ja no és que sigui un problema meu o sigui un problema dels testimonis que surten en el documental, sinó que és un problema dels temps que ens han tocat viure. I que, a més, crec que anirà més, igual que l'ansietat i la depressió. A més, crec que van de la mà, ansietat, depressió i addicció hi tenen molt a veure. A més, passa una cosa. Abans, la gent, el seu objectiu a la vida, no?, segurament era doncs, portar un plat a taula i fer créixer els nens. No? En el moment que això ja ho tenim resolt, què passa amb la nostra vida? Comença el temps lliure. Quin sentit li donem a la vida quan això està resolt? I a més, pensa que això, ara amb la intel·ligència artificial, anirà més. Quan tots ens quedem sense feina, però tinguem les necessitats bàsiques cobertes, què collons fotem a la vida, no? I tenint un accés a l'alcohol i altres drogues com el que tenim, no? Doncs, evidentment, vols que cada dia sigui festa major, si més no, vols amagar o omplir aquest buit... existencial que tenen molts addictes. Per això l'ansietat, la depressió i l'addicció que, com et deia, van de la mà.
Jo era més petit, el menjador més gran, encara els veig com si fos ahir. Els amics dels meus pares, quan venien a passar la nit, no celebraven res, ho celebraven tot. Jo no volia anar a dormir, m'amagava a la cuina. Porta'ns el gin de vi. Què se n'ha fet de tota aquella gent? Els recordo ballar, beguts i rient. Deurien tenir els 40 fets com jo ara mateix.
Una de les coses que expliqueu és l'edat on es comença a consumir.
Ah, sí.
Crec que la mitjana és amb 14 anys, de les primeres borratxeres, en molts llocs és abans. Tu te'n vas, de fet, de nit a les Terres de l'Ebre, que hi tens família, a la Galera, i et trobes amb un grup de joves que estan fent botellón, bàsicament. Tu recordes la teva primera borratxera?
Perfectament. Sí, va ser amb 14 anys, justament, al ball de la festa major del meu poble, i em vaig prendre 2 vodkes amb llimona. El que més me'n recordo és que el primer me la va fer aguantar el noi més pinxo del poble, perquè se n'anava a donar una volta amb la seva riejo. I em vaig veure tenir el got i me'l vaig enviar coll avall així, vull dir, sense cap mena de mirament. I després me'n vaig demanar una altra. I vaig tenir aquesta sensació de debò, com si de cop es connectés alguna cosa, de dir, ostres, què és això? Que bé que m'ha sentat.
Clar, si te'n recordes vol dir que la nit tampoc va acabar tan malament.
No, però l'endemà sí. Jo me'n recordo que l'endemà sí que vaig vomitar.
Tens 2 crios d'aquesta edat, si fa o no fa, no? D'adolescents.
Sí, un de 18, el Garau, i un altre de 13, en Roc.
Què els expliques de tot això que avui estàs explicant a la ràdio?
Ho he explicat obertament, sense cap mena de filtre. Ho entenen perfectament.
I ells estan ara en un moment en què també descobreixen la nit, descobreixen també l'alcohol, no? Estan en edat?
Sí, sí. Sí, és una cosa que em preocupa una mica, però bueno, al cap i a la fi, ells tenen la informació, tenen l'exemple de la seva mare, i de moment el gran, que és el que surt una mica, ho està fent bé, ho està fent molt bé. Jo a vegades sospito més d'ell del que realment, perquè és un bon nano, saps? I me'l penso, però no, em diu, me'n vaig a prendre una llet merengada, i penso, sí, segur, i no, sí, se'm va fer llet merengada.
Sento l'olor de l'enemic que se tensa misteri. Adéu, sol. M'enterboleix la ment, em desperta els sentits, fa tant de temps que no em sentia tan sol.
Ha estat fàcil trobar un terapeuta que t'ajudés?
Sí, sí. Sí, de fet, jo vaig anar a demanar ajuda a l'Institut Hipòcrates, perquè nosaltres estiuegem al Muntanyà, i és on està aquest centre, i vaig entrar-hi un dia per demanar informació, no per res. Per dir, bueno, crec que tinc un petit problema amb l'alcohol, que l'alcohol no em senta bé, i a partir d'aquí em van dir, no, bueno, em van fer una sèrie de preguntes, em van dir, tens un problema d'addicció. Ara és difícil que ho vegis i que ho entenguis, però el tens. Les millors coses que he fet a la meva vida.
La teràpia de grup, que és una cosa que explica el documental, és imprescindible. Tu ho vas provar, això?
Sí, sí, sí. De fet, encara continua anant-hi.
I què tal? Com és un dia una sessió? Què feu?
Bueno, és que no et puc explicar massa coses perquè és privat tot el que s'explica a les teràpies de grup. Però bueno, estem allà, ho gestiona un terapeuta, el terapeuta normalment és també un addicte o un addicte recuperat. I bueno, i parlem, per curar-te de l'addicció és de parlar molt, i també és d'ajudar la gent, és la manera de curar-te, i també tenir unes rutines bastant ferres.
Entenc que no és una droga que estigui vinculada a un estatus social, a un home, a una dona, a una edat, vull dir que et pot enganxar en qualsevol context, no?
Sí, sí.
I deu haver-hi perfils molt diferents.
Hi ha perfils molt diferents, però hi ha coses que tenim en comú tots, eh? Vull dir, fixa't que del que se sap de l'addicció ara mateix és que tu no ets addicte a una substància concreta, sinó que ets addicte en general. Pots ser addicte a l'alcohol, a la cocaïna, a l'esport, a un comportament sexual compulsiu. Se sap que sembla que hi ha un component genètic. Té a veure també amb un tipus de caràcter, normalment els addictes són gent molt impulsiva, amb una química del cervell també, on la dopamina, diguem, que no et funciona gaire bé. O sigui, en el meu cas, jo, per exemple, ara me n'he adonat, jo funciona a base de descàrregues dopaminèrgiques, eh? Ja més enllà de la substància, de l'alcohol, eh? Jo era accelerada per la vida. No sabia conviure amb la normalitat, no? Amb l'aquí i ara, ostres, que bé que estem aquí, estem tranquils, estem bé. Jo me'n recordo que anava a un psicòleg que li deia, jo és que miro una posta de sol preciosa i no la gaudeixo, no la gaudeixo. Ara amb una copa de bici que la gaudia, no? Llavors, tu quan... A més, les nostres professions tenen molt a veure amb això de les descàrregues dopaminèrgiques o els músics que estan damunt d'un escenari, no? El que em va passar a mi, el que passa quan tens una addicció o quan tens una tendència cap a l'addicció és que tu funciones, com et deia, a base d'aquestes descàrregues dopaminèrgiques, no? Vas accelerat pel món. I quan apretes massa la dopamina, el que passa és que la serotonina, que seria el neurotransmissor, no de la felicitat, però sí del benestar, te'l carregues. I només estàs bé quan vas accelerat, amb subidons, que no sé com es diu subidons en català, no existeix?
Pujades, sí.
Pujades
d'adrenalina.
Amb highs. I així és com funcionava jo, no? Llavors, el que em passava molts cops és que no podia tornar a casa. O sigui, a mi em costava, després de presentar un programa i fer 3 entrevistes, tornar a casa i estar amb els meus fills i posar una rentadora i penjar la roba i fer el sopar, fer la truiteta francesa, no podia. O sigui, era superior a mi. O sigui, m'agafava una ansietat i una neura que em moria.
Sempre
i
això... agafes el camí més llarg per tornar a casa.
Aquí, exactament. Aquesta cançó sí que crec que parla una mica de mi, de mi sí. Però, bueno, el David també era d'aquests, eh? I de fet, això és el que, de les coses que més m'ha costat, del tractament, el viure des de la tranquil·litat, sense les pujades. Per això abans, quan em preguntaves si encara em ve de gust veure de tant en tant, clar, sobretot si he passat un dia molt estressant, sí que em ve l'alcohol.
Està fins als collons de mi. Està fins als collons de mi. Potser sí, potser sí, que n'està fins als collons de mi. Sempre agafes el que t'hi és llarg per tu, sempre agafes el que t'hi és llarg per tu,
però un té la idea que, per exemple, els músics que pugen a un escenari, quan baixen de l'escenari veuen per baixar l'adrenalina. No funciona així. Tu veus, fots el que sigui, per continuar a dalt. O sigui, per continuar amb el high, no per relaxar-te, per continuar a dalt.
Molts addictes, quan ho deixen, substitueixen aquesta addicció a la substància per una altra cosa. Pot ser l'esport, pot ser la feina... A vegades acostuma a ser l'esport. En el teu cas, per què has substituït l'alcohol, si és que l'has substituït per alguna cosa?
Intento controlar-me, però sí que he començat a fer més esport... I per la feina, també. Feina i esport.
És habitual, oi, això?
Sí, sí, molt, molt, molt. Substitueixes una addicció per una altra. Però, bueno, l'esport és una addicció bona.
I les recaigudes, et fan por? Perquè moltes vegades, no?, hi ha recaigudes, també forma part de tot el procés.
Sí. No sé, és que ara mateix no hi penso que tornaré a veure. Però, bueno, escolta'm, si passés, hi ha professionals i, bueno, em tornaria a posar en tractament. Pot passar, eh?
Mai res pertany del tot de l'home ni la seva força, ni la seva feblesa ni el seu cor. I quan creu que obre els braços, fa l'ombra d'una creu.
L'amor feliç. Acabem l'amor feliç?
Vinga, sí, l'amor feliç.
Flora Saura, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Roger. Una abraçada.
No existeix l'amor feliç.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.